separar-se en l'època de la crisi de lloguer. De separacions n'hi ha més que mai, però què passa quan compartim un mateix sostre i els preus de lloguer estan pels núvols? El resultat és que moltes parelles han de conviure encara que ja no estiguin unides. La conseqüència és molt patiment. Sabem separar-nos bé? O això és una entelèquia, un impossible? Avui reflexionarem gràcies a una obra de teatre.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo. Enamorado de la vida, aunque a veces duela.
Doncs sí, home, ja ho canta molt bé amb aquest Volando Voy, aquesta versió que ens ha fet la cantant. I fa molts anys, de fet, Ingmar Bergman, que és el mestre d'Allò que fa mal, el director suec, va fer una sèrie preciosa que es deia Escenes d'un matrimoni, parlant de la descomposició d'una parella. A dia d'avui, el matrimoni ja no és el principal model. I aquests dies, al Teatre Maldà de Barcelona, en fan la versió contemporània. I, és clar, li havien de canviar el títol. Es diu, ara per força, Escenes d'una separació. I seran fins al 3 de maig. Estrenen just aquesta nit i abans que entri en escena, hem parlat amb les actrius.
Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes que la flor de la noche pa que la merece.
A la flor de la nit comencen les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts a programa que us agrada tant.
Amunt els cors. Breaking up slowly is a hard thing to do. I love you only, but it's making me blue. So don't send me flowers like you always.
Des de les bambolines del Maldà, contentíssimes de sortir de la ràdio, tenim ganes de parlar amb les actrius i la directora d'Escenes d'una separació, la Mercè Vila-Godoy. Com estàs?
Què tal? Encantada.
Les dues actrius protagonistes, que són la Patrícia Bargalló.
Hola.
Quina veu, que té la Patrícia. Ens agrada a casa. I la Mar Pavlovski.
Molt bé,
com
bon
estàs?
Dia. Molt bé. Bueno, no tan bé, tinc mal, tinc una regla i estic bastant cau, però bé, bé.
M'agrada perquè has entrat amb aquesta sinceritat, perquè això és una obra on les dones hi tenen molta importància.
Exacte.
I havíem d'anar per aquí, oi?
Això m'han dit, llavors ja... cas, sí, sí.
Vosaltres suposo que vau veure la sèrie fa molt de temps i l'heu revisitada ara, però quin era l'inici o la llavor i per què portar aquesta sèrie al teatre i fer-ho aquí al Maldà?
Agafo jo la paraula, que soc la de la companyia LG, que som els productors. Bueno, nosaltres sempre estem buscant espectacles per fer, perquè és la nostra manera de guanyar-nos la vida fent teatre, entre altres coses. I llavors buscàvem un projecte, teníem ganes de... Ara veníem de projectes com grans, de creació, i teníem ganes d'agafar una cosa amb un text tancat, una cosa amb menys personatges en escena. I ens flipava. Nosaltres sempre diem, i ara la Mercè, si la veiéssiu, ho faríem a la cara, però nosaltres ens flipava la sèrie d'HBO, que és la més moderna, no la de Bergman, i perquè ens flipava pues, l'actuació, el que feien allà, no? Després, tornant a veure Bergman, és increïble. El text, com treballen aquests personatges, com es relacionen. I teníem ganes de fer això d'una cosa molt actoral, perquè com a companyia LG ens definim com una companyia molt d'actors i d'actrius. I una mica d'aquí vam dir, aquesta sèrie ens mola, anem a fer això, parlar d'amor sempre és un bon moment, i així va engegar el projecte i vam començar a trucar aquestes altres dones.
Fixem-nos que el títol ha canviat i de Secrets d'un matrimoni hem anat a Escenes d'una separació, que jo crec que li dona un punt molt més actual, perquè crec que vivim molt l'amor a vegades des dels trencaments. Com us plantejàveu aquest univers? Per exemple, a dia d'avui, al segle XXI, i quan la sèrie de Bergman tant ja té bastants anys.
Bueno, clar, jo vaig aterrar el projecte quan tot ja estava molt definit. Per tant, no sé, parlaré des del meu punt de vista un cop ja hi vaig arribar. Jo penso que parlar de la separació i parlar en termes molt més actuals ressona molt més en la gent que pot venir a veure l'espectacle i a nosaltres mateixes, no?, també. Vull dir que crec que parlar de l'amor romàntic i seguir llaurant aquell camp, no?, no ens aporta res, ja sabem, no?, quina és la deriva de tot allò, i aleshores crec que parlar de separacions, de el més conscients possible, no?, tenint una perspectiva el més àmplia possible de quina és la teva situació, d'on vens, qui ets, on has nascut, el que està passant al teu voltant, aleshores encara ho fa molt més real. Crec que aterrar-ho així avui en dia, entenc que per una companyia com l'Eje, no vull dir, era l'únic camí i l'única manera, no?, per com ens hem anat coneixent, entenc que estem alineades en aquest sentit. Aleshores, desmitificar tota aquesta història, no?, de la parella, de l'amor romàntic, de la media naranja i tot això, penso que, hòstia, i no fer-ho des d'aquesta cosa de no, estem perdudes o no tenim un lloc on anar, no?, el que tenim endavant és un camp erm, doncs, hòstia, crec que és productiu, ens fa créixer i també ens fa adonar que hi ha horitzons que estan propers, que els tenim a l'abast i que no passa res i que la vida continua i que no se'ns acaba el món i que hi ha futur més enllà.
Has deixat anar dues idees molt interessants. M'agrada perquè matrimoni, justament, és una institució que, pel que veiem, ja en els últims anys està molt de capa caiguda. És a dir, ja no podem parlar d'aquella idea del matrimoni com potser ens la imaginàvem o, com a mínim, l'hem vist caure en alguns casos. En alguns casos encara continua. Però després també aquesta idea de trencar també l'imaginari de que les dones, sobretot quan ens separem, ens trobarem un món on no hi ha res, on no ens passarà res més i on ja estem marcades. D'alguna manera, que potser era la idea també que ballava pel cap de Berman, que hem d'entendre que aquesta obra la va fer fa 50 anys, eh? Vull dir que ha plogut molt. I a més aquí us plantegeu a part la història d'amor de dues dones, que això ja és reblar el clau, perquè no sé si les dinàmiques també són les mateixes. Què en penseu? Directora, em sembla que et troca a tu. La directora no vol parlar.
Jo em vull colar amb una cosa del matrimoni, perquè és que ara que ho dius em feia pensar, i amb això que dius de que és un programa per dones. El tema del matrimoni, jo tinc una parella dona i és com, pel tema de fills, de tenir fills, no us ho sabré dir bé, però em sembla fins al 2023 una parella dona que volien tenir fills a través d'un procés de reproducció assistida, t'havies de casar per... Digues.
Efectivament. Jo tinc la meva parella és dona i jo em vaig casar perquè, si no, em vaig quedar embarassada i perquè, si no, la meva parella havia d'adoptar la criatura.
Correcte.
Llavors ens vam casar, però això ja ha canviat ara.
Això ha canviat.
Per sort, la llei ha canviat amb això, perquè, clar... estaves obligada d'alguna manera.
Totalment.
Per poder tenir una criatura.
Totalment, i això és fortíssim. Però igualment, des que dic això, el 23 hi havia aquesta llei, es va canviar, doncs, no sé si el 2024-25, però és que ho sé de primera mà, o sigui, jo fa no molt amb un advocat ens va recomanar que ens caséssim encara, perquè també davant de, jo què sé, la Meloni a Itàlia, no? Es veu que allà tu com a dues dones tenies fills, com el que ha explicat la Mercè, i la tia ha derogat una llei on ara la mare no ja està, no constava com a mare. Llavors, tenint un Vox aquí a Espanya i tal, de vegades et dius, bueno, jo no em voldria casar per res del món, però dius, a lo millor m'he de casar, perquè depèn de si vull, jo què sé, tenir fills o el que sigui, a lo millor m'he de casar perquè arriba al poder algú, i dic per això que dius que el matrimoni va cap a caiguda, i dic, pues no sé, hòstia, és que et fan, t'obliguen, sí, és el que dius.
El que sí que és veritat és que la institució, jo ho parlava com un espai romàntic o com un espai desitjable, amb aquesta idea de l'amor romàntic, de conec algú i ens casarem, no? Aquesta mena de leitmotiv, que jo crec que a les dones especialment ens ha fet molt mal.
Sí,
però... No sé com ho veiem.
No, tens tota la raó, vull dir, en el seu moment va fer molt de mal. En aquest cas, elles dos, és una relació estable de molt de temps, porten... Quant temps la relació abans de separar-vos?
Quan comença l'obra estem a punt de fer 8 anys.
Sí. Imagina't, vull dir que és una relació que comença amb amor, com els dic jo, màxima complexitat i estan, vamos, encantades a la vida. El que passa és que és veritat, el que ens hem adonat és que ha canviat molt això i nosaltres ho hem volgut normalitzar d'alguna manera, tant a l'inici, l'idili de la parella, com al final, d'alguna manera, aquesta separació, no? I aquí és el motor, d'alguna manera, com separar-se i separar-se bé, i saber-se separar. I això, d'alguna manera, o continuar després una relació, no?, entre aquesta parella, i això és un dels temes que més hem volgut, d'alguna una manera també com tocar-hi, no?
I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding. But nothing ever stops you.
Creieu que pel fet de ser una història de dues dones, ja sé que us estic demanant política ficció, però que les dones en general, quan són parella, després saben separar-se millor? O no us atreviríeu
a dir-ho? Jo dic que sí, però totalment, i crec que amb la pregunta que feies abans de que si és diferent... O sigui, òbviament, cada personalitat és diferent, tinguis el gènere que tinguis, però les relacions entre dones, bueno, no, o sigui, ho vull pensar i ho crec i ho he experimentat. O sigui, clarament, per l'educació que tenim, sí que, evidentment, també pequen, no? I, a més, aquí en el text, la Eva Pauner també posa alguns guinyos com graciosos, tipus els 3 mesos de sortir ja vivien juntes, no? Per exemple, i això és com una broma que es fa en el món.
Això de que sí. les dones
van a full, o sigui,
les dones van molt ràpid a full. En enamorar.
Però és que és meravellós, perquè és com, clar, perquè és d'anar frenant, vull dir, és com una tonteria, vull dir, i a més els cossos són els mateixos d'un tio i una tia en el sentit de la capacitat d'estimar. Si un va frenat és perquè algú li ha dit que això que ha de frenar-se, saps? I que crec que en aquest sentit sí que més relacions de dones endavant i que, no sé, sí que nosaltres, quan li demanàvem el text a l'Eva Pauner, sí que hi havia també com, bueno, no sé si vols que t'expliquem, com dilemes una mica a l'hora del tractament d'això, no? De, ostres, estem al 2026, sí, normalitzem, òbviament, però és que tampoc pots dir que sigui una cosa ben normal o normativa, perquè lo normatiu segueix sent lo hetero, no? Llavors...
Perquè suposo que encara quan va una pel carrer li pregunten, i el teu nòvio on l'has deixat?
Sí,
encara
clar,
passa això.
Sí. I, joder, ara la Rosalia, per exemple, li diuen que és sua amiga no sé què, i és com, què necessites,
sí, això ho vaig veure
què necessites veure que es no, mengin havia... el cony per dir-los nòvies, quan surt amb un tio donat, si surt fent un cafè amb un home i ja li diuen que és, tiene novio o novio, no? Vull dir que sí, és molt fort.
Sí, és fort perquè et penses que hi ha com una onada que va com impregnant-ho tot, i bueno, impregna, però hi ha zones que més, hi ha altres zones que menys, i l'altre dia és veritat que jo llegia això sí. I pensava, hòstia, és que és fort, perquè realment encara avui en dia, no? Hi ha com aquesta resistència a parlar d'una parella de dones, igual que pots tenir aquesta cosa del cotilleo sobre una parella, i ja de cop i volta ja l'estàs titllant de parella, quan igual són dos col·legues que han anat a sopar, però si són dos ties, són superamigues, no? Això realment em va impactar, i em fa veure una mica que de vegades està bé com anar sortint una mica de la teva bombolla per anar veient que no tota la feina està feta, que s'ha de seguir batallant i que, no? Sí. Tornant a el que deies del matrimoni, segueix sent l'eix troncal sobre el que s'estructura en un munt de coses i que, per tant, segueix sent allà i hi ha moltes coses que t'hi porten i, més enllà de que tu tinguis ganes de batallar-t'ho o no, l'exterior segueix estant estructurat d'aquella manera i la lluita continua. Vull dir que al final ha de ser cada cop més visible, no?, totes les alternatives.
Sí, bueno, i la nostra manera, no?, de posar el nostre granet de sorra sobre això és normalitzar aquest tipus de relacions, perquè no explicar una relació des d'un inici d'un amor meravellós, idíl·lic, fantàstic, que passa per totes les etapes fins que arriba a la seva fi, però això vist des de dues dones, no només pel que es diuen, sinó com s'ho diuen, com es tracten, com es miren, com es toquen, com es senten, i això a l'escena és una cosa que li he volgut donar com molt de pes, perquè a vegades hem vist, no, que dues dones a l'escenari potser tenen com com un pudor, no? Encara és com que no hem normalitzat això a l'escenari. I amb això sí que estic molt, molt, molt contenta, perquè amb la Mari...
La sexualitat, la sensualitat...
Exacte, la sensualitat, la sexualitat, és a dir, des d'un punt, per suposat, gens voyeur, però sí que des d'un punt en el qual... aquesta tensió sexual que pot aparèixer, no? Estem tan habituats no? a l'escenari amb un home i una dona, inclús amb dos homes, no? S'ha normalitzat més abans, per què no amb dues dones? I crec que amb això hem fet, o sigui, vamos, amb això ho hem fet molt bé. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees.
Jo estava pensant que quan Berman va escriure aquesta història, fa molts anys, Berman tenia calés, i era una altra època, i era Suècia, i la gent anava a teràpia. Però aquí fa 70 anys no anàvem a teràpia. No ens ho podíem permetre. És una cosa dels últims anys. De fet, ara se'n parla molt d'anar a teràpia, i aquesta història, aquest trencament, pel mig hi ha molta teràpia. Hi ha molt psicoanàlisi o el que vulgueu, però a dia d'avui em fa la sensació que sempre estem dient totes estic molt treballada, totes fem servir sí. aquesta paraula, estic molt treballada, m'he gastat molts diners, he fet la piscina de la psicòloga. Sí. Anem repetint això, però clar, després ens separem igual de malament que ho hem fet sempre.
Absolutament, de separar-se sempre acabes separant-te. O sigui, tu tens la voluntat de separar-te bé, però és que sempre acabes separant-te malament. I és veritat que amb dues dones hi ha com aquesta cosa d'intentar-ho fer millor, no ho sé, per una part d'entendre's, de respecte, no ho sé, hi ha un intent molt, molt que té molt de pes amb la Joana i l'Alba, els personatges, no? I intenten fer-ho i filtrar-ho a través de, no? de la figura aquesta d'un terapeuta, però separar-se no és un final feliç, saps? I això és una cosa que, en tot cas, al cap del temps, si es tornen a retrobar, ja és a un lloc on ha hagut de passar doncs, aquest dolor, no? I això és molt important, és a dir, deixar el temps a vegades perquè es col·loquin les coses, no?, en el seu lloc.
Sí, jo volia dir que amb això, que escoltarà la Mercè, que per anada jo el que deia, que tampoc no sembli com blanquejar aquesta cosa que les ties tot ho fem perfecte, perquè ni de broma, o sigui, jo com a dona he fet mal a diverses ties i les he tractat malament i elles, vull dir que no és aquesta cosa, però
sort que ho has dit perquè estava espantada.
No, i jo però no, cony, els tios els hi costa un huevo dir-ho, saps? I és com, joder, pues mira...
Sí, sí i jo he tingut separacions molt dures amb dones i he tingut separacions amb un respecte meravellós i amb sí. un amor meravellós, és a dir, però com qualsevol altre tipus de relació, vull dir sí. que és que amb això jo crec que va més enllà d'hetero o...
I a més, és, en el text es veu, o sigui, és que l'Eva, això ho ha fet molt bé, jo crec, en el text es veu les deficiències de les dues. Però molt.
Les faltes de comunicació
sí.
i també jo crec que aquella idea de veure el que li està passant a l'altre, que és sí. el que passa en totes les relacions. Tothom ens mirem la relació des del nostre punt de vista i ens falta a vegades com empatia per veure sí. la història de l'altre, que li està passant a l'altre amb aquella actitud que jo tinc. Yes. Sembla que hagi anat a teràpia molts anys.
I et passarà que segur que quan ho vinguis a veure sí. et pots identificar més o amb una o amb l'altra, perquè això... Estem veient...
Jo vaig guanyant, de moment.
Exacte. És com... En què tip?
Ara, la gent s'identifica més amb tu.
En què tip estàs de les dues? És curiós, això. Amb quina t'identifiques més? Això és meravellós.
El que pot ser meravellós és que la cosa vagi oscil·lant, no? Vull dir que aleshores, per mi, aquí és on realment està l'interès del text i de la proposta escènica, que no hi hagi com la dolenta, la bona, perquè a la vida real ja sabem que això no existeix i que és tot una mentida i que aleshores és en aquests grisos, en aquests matisos, que realment tu com a espectadora dius ai, sí. mira, hòstia, cap aquí, cap allà, no?
Bueno, però com tampoc va de buenos o malos...
Per això mateix, no, per això mateix crec que aquest és l'interès, que tu surtis d'allà amb les reflexions que t'hagis endut o amb les ganes de parlar d'alguna cosa però que no t'hagin explicat alguna cosa tan cat i barrat, no, sinó que a partir d'allà tu puguis entendre. Perquè més enllà de que és el que volia dir, que més enllà de que es parli d'una relació, de les etapes d'una relació i que una relació que acaba i que després al cap dels anys no, puguin retrobar-se o no i que a veure com està aquesta relació i tal, penso que també algú que està implícit en el text i a la proposta és que hi ha moltes altres coses que travessen, no?, els motius d'una separació, i que crec que això, tornant al que dèiem al principi, té molt a veure amb l'actualitat. O sigui, estem a Barcelona, estem al 2026, aleshores, òbviament, hi ha altres coses que, més enllà de que no t'hi entenguis o t'hi entenguis amb aquella persona, tornant a treure el tema de ser conscient, no?, d'estar una mica treballadeta, de ser conscient que d'on vens, qui ets, no?, i de ser molt conscient de que això ja et col·loca en un lloc, en el món, a la manera de mirar, a la perspectiva, no?, amb uns certs privilegis més invisibles.
També hi ha un context social. És
absolutament,
dir,
per això
si tu et vols separar i resulta que no pots pagar un lloguer d'una casa...
Ah, és que, clar, m'agradaria que, no?, es fes una enquesta per saber quantes parelles actualment estan juntes únicament perquè és que estan sostenint un lloguer. I perquè si se separen no tenen la capacitat econòmica d'anar a por un altre lloguer. I que a mi això em porta a una altra cosa, que és aquesta cosa tan nuclear, no?, de voler estructurar al final la teva vida amb aquella parella, quan potser hi ha altres maneres d'estructurar la teva vida que ni t'ancla amb una parella ni et fa pensar que aleshores si no estàs amb una parella has d'estar sola. Vull dir que per mi aquí és on neix aquesta cosa que per mi és més interessant, i que aleshores per mi s'esborra aquesta cosa de que siguin dos ties que òbviament, a favor, sempre a full de que les ficcions apareguin
històries de dones,
òbviament, però que no sigui com el motiu principal de l'argument, sinó que anem una mica més enllà, perquè al final la vida va d'altres coses, no?
I perquè justament amb aquesta idea que tu dius dels lloguers, tu que per exemple has estat molt activa amb aquest tema, n'has parlat molt de la teva casa a Vallcarca, i del dret a la vivenda, i de que tenim el dret a la vivenda, però clar, com estimem en els nous temps, no? I com trenquem també la idea aquesta de que una família ha de ser nuclear, està sota un mateix sostre, un matrimoni també, i ha de ser per sempre. Estem veient que això com a estructura ja no funciona més, perquè els pisos tampoc els tenim per sempre.
Exacte.
Llavors, havíem d'escriure una obra on també passés tot això, on el conflicte de la vivenda, on el conflicte de la precarietat hi fos.
És que si no, no, crec que no ets real, per això que dic. No és que això...
O ets un pijo que fas com a les, algunes sèries que coneixem, no? Que de cop això és com gent no real. Vull dir que sí que...
Això fa molta ràbia.
Clar, sí que hi ha gent que es pot permetre això, però la majoria dels mortals en aquesta ciutat, doncs, estem en un altre punt, com dèieu, sí.
Mercè Vila-Godoy, que estàs aquí molt pensativa amb el tema.
No, saps que estic pensant sobre aquest tema? No, és una qüestió generacional, no?, en relació a... No? A l'Eje i a mi. I és veritat, és a dir, jo ja estic en un punt de la vida en el qual sóc mare, no? I tota la gent que m'envolta està en aquest punt de... Gairebé la majoria dels meus amics estan, ja separant. I molts d'ells, no poden fer aquest pas precisament per això, perquè és que és molt difícil poder sostenir amb criatures, no? És un tema molt important, aquest, de la precarietat, de realment, si tu creus que aquesta parella, no, que ha estat meravellosa la relació, però s'acaba, doncs s'acaba. I veure que no, això no pot ser, que estàs anclada pel sistema, és que això és molt dolorós, no?
Bueno. I la manera, perdó, com no ens podem separar perquè no hi ha aquesta capacitat econòmica de sostenir un pis, però és que com està muntat el sistema et demanen que per accedir a un pis tu tinguis parella. És a dir, no, tu sola no pots. Bueno, tornem a lo d'abans, algú podrà, però tu sola no pots. Llavors, com
amb
està...
una nòmina de 60.000 euros l'any, no?
Com està muntat el món és tot per dos mínim, no? I és com, bueno, jo això no tinc els números davant, però és que estic segura que vas a una immobiliària i dius, compro un pis, som tres amigues, i diuen, perdona, què estàs dient? Vull dir, no... Està muntat així i és molt difícil sortir-ne, realment, sí. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Estem parlant de, encara que no us ho penseu, Escenes d'una separació, aquesta obra que es pot veure al Maldà fins al 3 de maig.
Ho dic perquè ens ha portat tant a la realitat i hem aterrat tant que ningú es despisti que volem veure aquesta obra de teatre al Maldà. Però, clar, parlàvem d'això, de separar-se bé. Em sembla una idea molt interessant. Parlàvem d'aquests moments que estem vivint de teràpies. I també jo crec que, no sé si hi havia per part vostra o s'ha anat creant mentre fèieu l'obra, també unes ganes d'aprofundir en aquesta qüestió, de podem fer les coses d'una altra manera. És a dir, no ens quedem amb el motllo antic, potser que proposava Ingmar Bergman, on no hi ha una manera i acabareu tots pel pedregar, sinó que hi ha una altra manera de separar-se, d'estimar-se, potser amb menys propietat, amb menys gelosia, amb menys aquests sentiments que venien també una mica del patriarcat imposat. No sé
Tens tota la raó, però és que clar, han passat 50 anys sobre això, llavors el que crec que hem fet molt bé és inspirar-nos amb el gran mestre i a partir d'aquí veure què ens interessa d'ell dintre de la seva narrativa, de la seva manera de mostrar aquests personatges, de generar l'univers. Llavors tot això continua sent vigent d'alguna manera. Ara, nosaltres hem hagut de treballar sobre aquest rerefons, aquest contingut actual, i això és imprescindible haver-ho fet, però vamos, o sigui, haver partit de Bergman ha sigut un regal, per dir-ho d'alguna manera.
Contestant també amb la Eva, quan li vam proposar d'escriure el projecte, sí que li dèiem molt, no? Quan ella ens anava passant el text i li donàvem feedbacks i tal, sí que li dèiem que teníem molt clar com a companyia, com a eje, que, perquè ens feia por parlar d'una relació de parella, per aquesta cosa burgesa que té, no? Perquè és com qui pot accedir, qui ens podem permetre estimar, bueno, has de tenir una mica les cosetes bàsiques bastant ordenades, no? Perquè si, jo què sé, si estàs tot el dia currant o tal, no és fàcil. Llavors, amb la Eva sí que li dèiem com, vale, volem parlar d'això, però és important per nosaltres que sigui una relació, com dèiem, amb molts grisos que es porten malament, que es poden parlar malament, vull dir, veureu que hi ha canya a l'obra.
Hi ha també violència.
Però, sí, però que dèiem molt que no volíem una relació tòxica, no? Que no sé si no s'ha de dir tòxica i s'ha de dir... Però una relació que no volíem mostrar una cosa que ens fes, bueno, això que ens fotés pal de veure, o sigui, volíem persones que estan força treballades, que entenent-se, mirant-se i estimant-se bastant guai, tot i així, pues el que deia la Mercè, que eren moments de pressió, de pressió, em refereixo, pots liar-la una mica, no?
Jo crec que l'interessant també és una cosa que encara l'estic trobant, vull dir que jo ara, quan acabi, me'n vaig i continuo fent, o sigui, el tècnic i assajant aquesta tarda i afinant molt fi, perquè és molt important amb una hora i quart fer un viatge on passes per tots aquests anys, per totes aquestes etapes en les quals...
Parlem de les etapes, si vols, perquè és l'enamorament, una mica, per dir-ho així.
Podríem dir després la segona, on entra la inquietud, els dubtes, no? Una tercera, on podria haver-hi la confusió, els problemes s'instal·len, realment el conflicte, no? on tens aquest, hi ha aquest punt de decisió de dir què faig, o sigui, això s'acaba, no vull, però acaba acabant-se, no? I després com un retrobament, no? Podríem dir...
El retrobament al cap d'uns anys,
d'entendre? Exacte, al cap d'uns anys. I fer aquest viatge en una hora i quart, on hi hagi la tensió, però sàpigues col·locar aquesta tensió des d'un inici més passional, no? I vagi evolucionant en favor d'aquestes emocions. Hòstia, és molt fi, de fer, i jo crec que ho hem aconseguit d'alguna manera, i és de les coses que més no sé, jo més contenta estic d'alguna manera, que tu com a espectadora puguis viatjar amb aquestes tensions, no tant amb la intensitat, sinó amb les tensions.
I us heu vist també vosaltres com a persones, és a dir, dintre d'aquesta parella?
Sí, lo interessant és, quan parlàvem dels dos personatges, és que hi ha moments que tu puguis empatitzar amb un o amb l'altre, t'identifiques més amb un o amb un altre, això és normal per la teva vida i el que t'ha passat a la vida, no? Et pots identificar més amb un o amb un altre, però jo he intentat que en tot moment, o sigui... equilibrar molt els dos. Que tu com a espectadora no vagis... No que decantis més amb un o amb un altre.
Que no sigui anatomia d'un instante.
No.
La pel·lícula, eh? Sí, sí, si recordeu, sí, sí, perquè, sí, sí, clar, en aquell discurs a vegades costa empatitzar amb un de la parella, no?
Absolut.
A mi aquí m'ha passat que jo empatitzo amb el personatge que fa la Pat i em sembla divertit això que passi. Com, bueno, empatitzo, vull dir que és com que em sento més reflexada, llavors és xulo fer actuar un altre personatge que realment tu el que faries és el que t'està fent la companya, saps? I això m'ha semblat molt guai del projecte. Sí. God, you're so good at what you do. Come for me like a savior. And I'd put myself through hell for you. Hear all the rumors lately that you always deny. And I fell for you like water falls from the February sky.
Els rols instal·lats també en les relacions. Jo no sé si al segle XXI estem aprenent que potser l'individu és més important que el grup.
Això és un problema, també.
Mm-hmm. Uau, afina una mica més això, perquè, clar, és...
No, em refereixo que estem tots tan preocupats per fer el que volem en tot moment que em fa la sensació que quan ens hem de posar en relació amb els altres és quan neixen els conflictes, perquè ens han... fins i tot quan vas a teràpia, aprens molt amb moltes qüestions sobre tu, però ja podríem dir poca resiliència o és a dir, o poca empatia a vegades per les coses que li passen a l'altre. Sí, perquè és com que estem en una mercantilització dels afectes, podríem dir, i si tu no em vas bé, en tindré tres més, sí, perquè el Tinder és així una mica, o on vulgueu, doncs llavors no vull fer el discurs carca, però no hi he de posar les banyes aquí, no? No cal que m'esforci en que aquesta relació funcioni.
Aquesta cosa com fluida, no?
Exacte. Que
ja tinc un moment. Sí, hi ha alguna cosa d'això. Jo penso que... És que últimament hi penso... He tingut com diverses xerrades sobre això, no? Aquesta cosa de l'individualisme, no? I d'aquesta cosa de l'ombliguisme i de l'autoreferenciar-te tota l'estona sobre tot el que vas a fer, no? I aleshores que al final ja tens una perspectiva tan intoxicada per tu mateixa tota l'estona que crec que és un error perquè aleshores... bueno, i a més que tots els discursos aquests dels influencers no? Que a més tenen a veure amb aquesta meritocràcia i que tenen a veure amb col·locar un individu que s'ha de valdre per si mateix i batre qualsevol contrincant, sigui qui sigui, aquella persona que no el fa créixer i aquella persona que tal... Clar, per mi això és tan antagònic al que jo crec que s'ha d'anar, cap on hem d'anar, que crec que, hòstia, fa por, realment, perquè no, seguir abonant aquest terreny et fa... A mi em porta a la soledat i em porta a un abisme del que prefereixo, no sé, jo vull fugir d'això, no? Vull dir que al final...
Estàs més en la idea de comunitat, encara.
Home,
et resisteixes.
Jo vull pensar, però ja, sigui una comunitat com de convivència, com una comunitat efectiva, com aquella xarxa. Una vegada vaig llegir una frase d'algú que deia que no hi ha persones increïbles, sinó persones amb una xarxa increïble. Mm. Vull dir que moltes vegades no te n'adones de que has pogut arribar on has arribat, has pogut aconseguir aquella, no sé, aquella superació personal, aquell trencament que has tingut, no?, amb algo a la vida, el que sigui, o que he pogut aconseguir estudiar, el que sigui, o he pogut arribar on sigui, però no perquè tu siguis una persona excepcional i que hagis anat amb una, no, amb un sable tallant caps per tot arreu, no, a totes aquelles persones que no sumaven a la teu a la teva comesa, si, comesa, no sé, a tu cometida,
escomesa,
molt bé. Doncs que sinó perquè realment has pogut comptar amb tota aquella xarxa de gent que clar, visiblement, doncs, potser cap en fora no es veu, però que hi són, no? Quants, no? Tot allò, no? Aquella frase de detrás d'un gran home i una gran mujer. Bueno, clar, darrere d'una persona que està aconseguint uns èxits supervisibles, hi ha tota una xarxa de gent que està fent possible, doncs, que pugui sostenir potser aquella família que no veu més que un cop a dissabte de 3 a 4, no? Vull dir que crec que això s'ha de fer, s'ha de nombrar.
Jo amb això, que la pregunta que feies abans, que clar, per mi un dels temes és en un extrem estaria l'individu, no? Això, aquesta societat que dieu que tenim, i l'altre, el comú. Per mi, el problema és que sembla que la parella, o sigui, el que ens estan fent... Bueno, sí, on estem anant és que la parella és el comú. O sigui, les persones que són capaces de fer un supervincle amb la seva parella i el que deies, no?, de mirar-se, d'escoltar-se, de dir, ei, què necessites? Doncs va...
Amb les dones això és molt clar, perquè quan estàs soltera i vas en grups, ets la rareta, et passa alguna cosa...
Sí, sí.
Soltera ja no m'agrada com a concepte, direm bueno, sola.
Sí, però és aquesta cosa, no?, de dir com a concepte...
Com a l'espera de casar-te, no?
Sí, sí, sí. Sí, de que per mi, o sigui, com estem estructurades socialment, vull dir, la parella segueix... És aquesta cosa tan nuclear, és com un individu, quasi. El que passa que ara estem anant allà, però és una, seria l'individu aquí, la, bueno, no em veieu. Però és aquesta cosa de no, hem de això, el que deia la Pat, estic molt d'acord, com de trencar amb les maneres de fer, perquè això està en els nostres gens. Vull dir, els nostres gens necessiten del grup, i això és així.
Si no, no hi ha supervivència. Sí, sí. No? Sí, sí, sí.
Una última pregunta per a aquestes dones d'escenes d'una separació. Separar-se pot ser una oportunitat?
Absolutament, sí.
Sí, segur. Sí, sí, sí. Clar, tots nosaltres que ja som de generació més, no? I tant que sí. I tant. És que, vamos, hi ha esperança després de separar-se i pensar, vamos, amb tot el que queda per davant per fer, per suposat.
O sigui, veniu a veure escenes d'una separació amb la Mercè Vilagodoy, directora, Patricia Bargalló, actriu, Marc Pavlovski, actriu també i membre de la companyia L'Eje. Fins al 3 de maig, al Maldà, no us ho perdeu.
Moltes gràcies.
Funcions a les 12 els diumenges.
Exacte.
Sí, parlàvem abans.
I si voleu després, si l'altra persona de la parella no està d'acord, us podeu separar.
Clar que sí. Vinga, vine. A veure quanta gent... Mira, Van Bergman es va separar molta gent després de veure la sèrie. Vull dir, sí, que a veure si ens escriuen i ens diuen que
s'han separat. És que al final també hi ha una cosa que xerra l'Alicia Valdés, una tia que a mi m'agrada molt, que deia... que és, al final és la capacitat de crear alternatives, que quan no n'hi ha, quan et penses que no n'hi ha, això que dèiem, no?, del camp erm que tens al davant, clar, aleshores és un abisme, però realment si tens la capacitat de crear alternatives, aleshores les passes que dones endavant, hòstia, et sents més sostinguda.
Ho veig.
Ho veig. Compro. D'acord.
Gràcies.
Gràcies.
Merci.
Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles. Everywhere I go leads me back to you. Les dones i els dies, amunt els cors. Once there was a thing called
spring, when the world was riding... Olga Avalos, em vols dir alguna cosa amb aquesta música que m'has portat? Home. Perquè ara mateix noto que camino per sobre d'un llit de pètals de rosa.
És que estem en aquella època de l'any una mica de canvi de temporada, oi?
Sí, sí, la qüestió de la llum.
La qüestió de la llum.
Ja portem una setmana sense dormir.
Efectivament.
És un festival, això, eh?
Vull dir, fa uns dies vam canviar l'hora, no? Els dies s'allarguen, hi ha més llum, la temperatura comença a pujar, no? I els que tenim plantes al balcó ja veiem que...
Comencen a germinar, eh?
Comencen a germinar brots.
Florir,
oi que sí? I d'aquí uns dies segurament apareixeran
la
floretes.
La meva bugambília ja està fent de les seves. Escolta'm, has vingut molt primaveral, no hi ha dubte d'això, i em portes aquesta cançó que no hi ha dubte. Ella Fitzgerald, Spring is here.
Spring is here, però saps allò que diuen, que la primavera la sang altera? Però
de quina, a mi me l'altera.
Però de quina forma l'altera?
No sempre bé, te diré.
Llavors, amb aquesta cançó, d'alguna forma, vull reflectir que la primavera s'altera de moltes maneres, i en el cas d'Ella Fitzgerald, amb aquesta cançó, s'altera de la forma que mèdicament es pot dir allò de l'astènia primaveral, saps, no? Saps quan estàs com decaigut, tens melangia, etc. Doncs d'alguna forma aquest estàndard, no, de la Fitzgerald representa tot això. De fet, la cançó diu: si la primavera ha arribat, per què em sento tan trista? Per què el meu cor no canta? Això és el que diu aquesta cançó.
Doncs em sembla que, com la Ella Fitzgerald, ens passa amb algunes, eh? Que quan arriba la primavera, ens agafa una mica de...
De baixón, no?
Una mica de caiguda. Una mica de caiguda emocional. Se'ns posem com més tubetes.
I és més, i si ja tens al·lèrgies, ja...
No, mira, això sí que no.
Vull dir, al·lèrgies, estornuts... És l'època dels antihistamínics, també, sí, sí, la primavera.
Com... Hi ha una cosa que, com que la primavera té aquesta cosa del florir i aquesta cosa d'obrir-se, a mi m'agafa així com, un moment, que no sé si estic preparada, que vinc de l'hivern.
És que es desajusta tot, es desajusta
exacte,
tot.
No, no és que no m'agradi, eh? Que ningú es pensi que no m'agrada la primavera. Però sí que hi ha algun moment que dius, un moment, que això va massa ràpid.
Sí, i de fet les flors és aquella gran metàfora, no?, que s'utilitza també a la música, no?, de coses efímeres, coses maques, però que duren poc, com moltes vegades els amors de primavera. I si no, que li preguntin a Núria Feliu.
Sota un cirerer florit, murmuri d'abelles, murmuri d'abelles. Sota un cirerer florit, murmuri d'abelles, que m'adormí. Com si s'estronqués la vida quan tu vas tancar la porta. Em quedà l'ànima morta, vas deixar-me amb les mans buides, em perdre la teva imatge, em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre...
Em sembla que la Núria Feliu està una mica al meu equip, eh? Que també el cirerer florit, però el cor el té encongit.
Ostres, és un tema que és un tema de Joan Manel Serrat, però jo crec que Núria Feliu el porta a un altre nivell, no? I a més, és un tema gairebé que juga amb moltíssimes imatges, no? Com la del mateix cirerer amb flor, i te l'imagines, no? Núria Feliu cantant sota el cirerer florit, que és aquests arbres, no?, que acostumen a florir a finals de març o a principis d'abril, és a dir,
de fet,
ara...
Jo en ara, tinc ara un davant de casa, no et penses que visc al Japó, però ja tinc un cirerer d'aquests bords, i que ara fan aquestes flors roses tan boniques. I escolta, i com, surto a la finestra i dic, doncs no està mal, això.
Clar, però duren com... És un espectacle, no? Un espectacle d'aquests de la natura, sí, que duren molts pocs dies. I clar, d'alguna forma és aquesta metàfora, no?, d'aquests amors que comencen i acaben ràpid, no? I de fet...
Això, que són fugissers, m'estàs dient.
Sí. Sí, i de fet hi ha una part de la cançó que diu, el temps estimat és tan fràgil que quan menys te n'adones es trenca, no? Buah, no sé, és un tema molt maco, és dels anys 60 i té diferents versions, eh? Núria Feliu l'ha cantat, aquesta és una versió més íntima, però sí que hi ha una altra amb arranjaments de cordes, vents, que gairebé sembla un estàndard de jazz. Vull dir que és un dels temes que personalment més m'agrada, més m'agrada.
I a més diu aquesta cosa que deies tu del temps d'estimar és tan fràgil, quan menys te n'adones es trenca, se'n va donant-te una empenta, deixant-te un regust amarg. Al tanto.
Coses que passen a la primavera. És el que dèiem, tot es desajusta, tot es desajusta.
Escolta, que vens a trencacors avui al cap, Alos, que ens portes aquesta... Ens has fet com una mena de playlist de trencacors de primavera.
No, simplement que a vegades...
Pensàvem que eren els amors d'estiu, els que duraven poc, però els de primavera encara duren menys.
Sí, a més, la primavera jo crec que és l'època en la que s'acostumen a prendre pitjors decisions relacionats amb l'amor.
Ho dius per alguna cosa?
Bueno, després t'explico. Vinga, seguim.
Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor s'ha congelat. Jo les miro i se'n van volant a una altra cosa que no em pertany. I m'agrada que tot aquest desig es va fent gran.
Ara dieu, aquesta dona em sona, però aquesta cançó no em sona tant, perquè clar, això és una novetat de fa res, una setmana.
És que ella publicava al seu Instagram fa 4 dies. Deia, ja està aquí la primavera, que és la meva estació de l'any preferida, i he escrit la meva cançó de primavera, que és aquesta, Rigoberta Bandini.
Rigoberta Bandini, amb aquests amors que es queden en un intent, en un i sí.
I sí. Ella parla, utilitza aquesta metàfora, no?, de la primavera, en el que tot floreix, tot és nou, i aquest nou capítol tot es remou, però hi ha moltes històries que, bé, que no acaben de quallar o potser no t'atreveixes a donar el pas perquè comenci, no? I ella diu que les històries que fan més por són les que mai han començat, perquè es queden aquest i sí, no? I si li hagués donat un petó? I si hagués contestat aquell missatge? I sí, no? Doncs ella explora una mica tot aquest univers.
Aquesta sensació, com diu ella, de que un amor s'ha congelat.
Sí, és una cançó molt maca,
sí, és congelat, sí, sí. Et dic jo que després el pots tornar a reviure, eh? El poses al marbre de la cuina
sí,
i...
Sí, clar, llavors no sé si el congeles o el descongeles, si passa allò amb els aliments que es tornen, es fan molt bé.
Clar. És veritat que em sembla una bona metàfora, perquè a vegades quan descongeles un amor no ho hauries d'haver fet.
Acostuma...
Perquè estava molt bé congelada.
Acostuma a passar que és millor no rescalfar les coses.
Escolta, un tema molt personal on, a part que estem sentint-la una miqueta més.
Sense un comiat, jo les miro i se'n van volant a un altre gust que no em porta i m'agrada pensar que tot aquest desig es va fent gran.
Aquest desig es fa gran en aquesta cançó, aquest tema personal on explora això, el desig, les pors, jo crec també d'allò de dir i si li haguéssim donat una oportunitat a això, vaja...
Què hagués passat, no? El que passa és que, clar, a vegades pot passar que, clar, si li dones una oportunitat o et surt bé o et surt malament.
Estem fent teràpia, em sembla, avui, en lloc de secció de música.
És que, saps que les cançons... No, però saps que les cançons ajuden molt a entendre el nostre món, no? I, de fet, no deixen de ser una mena de mirall, no? Les cançons, sobretot les que parlen d'amor i desamor, perquè sempre hi ha aquell vers que sembla que et parli a tu, oi que sí? És el que té el pop.
És el que té escoltar música a la primavera, que és el que has fet tu. Jo t'imagino amb cascos cantant això
sí,
i pensant sí. I sí.
Però també he cantat a ple pulmó la cançó que vindrà ara.
Voglia distringere si può vino bianco fiori e vecchie canzoni e si rideva di noi. Imbroglio era maledetta primavera che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta se a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore.
Aquests arranjaments no enganyen. És Italo Disco, de mala manera. Aquesta Loretta Goggi.
Sí.
D'on has tret aquesta cançó? No la conec jo, aquesta dona. A veure...
Ara, espera.
És maleïda primavera, això? Maleïda primavera.
Maleïda primavera. Això és un tema d'aquesta cantant, Loretta Goggi, que va estrenar al Festival de San Remo de l'any 81, que és com el gran aparador de la música italiana.
Com a mínim ho era, no?
Com a mínim ho era, almenys als anys 80. És una cançó que no va guanyar aquella edició, però va quedar segona. Però va ser tan popular que es va convertir en un superhit. I, de fet, és un superhit a Itàlia des dels anys 80, que ha estat versionada per Laura Pausini, fins i tot, no? I també hi ha hagut...
Ara Pausini, que està traient també un disc de versions... És a dir, que estem aquí. San Remo.
Doncs la cançó és d'aquell... És una mena de... diguem que explica la primavera com una trampa. Allò que dèiem que tot es desajusta, no? Doncs en aquest moment de desajusta, doncs acabes prenent una decisió que dius... Vaja, potser no hauria d'haver dit que sí, no? I explica això, aquests amors que duren poc, no? Com les flors, no? T'enamores de seguida i tan ràpid t'enamores com dius, vaja, sembla que no era el candidat, o sigui, o candidat adequat.
S'enamoren a l'abril i s'estavellen al maig.
Per exemple,
ja no arriben al juny.
No, ja no arriben ni al ni a l'estiu. I és una cançó que parla d'això, de maleïda primavera, perquè segurament ens descol·loca aquesta, bueno, aquestes coses que comencem a sentir en aquesta època de l'any.
Suma-li a més al·lèrgies i tot el que et passi pel nas.
Imagina't, si tenim al·lèrgies, esternuts, tots els danys col·laterals a la primavera, allò, picors, tals, clar, al final doncs ens acabem posant el termòmetre, perquè...
Clar, la cosa és que et confon també una mica tot aquest, tota aquesta posologia.
És una malaltia.
És una malaltia, la primavera. Hem començat bé, semblava que li agradava la primavera, però cada vegada veig més clar que Olga Ábalos ens ha portat cançons fugisseres perquè ens enamorem de la primavera, però només una estoneta. Ara, si la cosa es complica, sempre ens pot agafar febre.
Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name.
Fa gràcia, Ferran Badia diu, pot ser que sigui la cançó que sigui més fàcil donar-li pas de la història de la ràdio? Perquè tot rima, m'ha agafat una febrada. Ai, que
serveix per tot.
Ha pujat la temperatura.
Serveix per tot. Però sí, està parlant de febre d'amor, eh?
Sí, sí,
l'amor,
sí, no,
l'enamorament com una malaltia. El que passa és que, clar, és el que té el pop. Vull dir, és tan flexible, no?, que ho pots utilitzar en tot tipus de context. Però jo em pensava que...
Aquesta crec dona que es va forrar, no?, amb aquesta cançó.
No és d'ella, eh? Per això és una, és, vull dir, és una cançó de mitjans del 50, però va ser Peggy Lee la que realment li va posar, li va canviar els arranjaments, la va fer tan en acústic, no?, gairebé, amb un baix, uns dits que fan... És que no me'n recordo com es diu això que fas així amb els dits. No m'ho facis fer, Montse, que no ho sé fer. Això.
És que no ho sé fer. Un clac de dits, no ho sé
fer.
No sé ni com es diu. No sé bé ni que tenia un nom. Petar els dits. No.
Segurament deu ser petar els dits.
Sí.
Doncs això, amb un petar de dits i un contrabaix, doncs tens una cançó. Febre.
Escolta, tu saps xiular?
No. No sé ni petar els dits ni xiular.
Això et fa gairebé una dona perfecta,
bueno,
afectada,
no, sí,
per vols... la primavera. Doncs escolta, ens quedem amb la cançó de Peggy Lee. Avui ens has fet aquest viatge per cançons primaverals. Que cadascú us posi la seva playlist a casa, afegiu el que vulgueu.
I si teniu astènia primaveral, com pot ser que ens passi a moltes, doncs unes cançons sempre curen una mica
l'ànima.
I si no, al final tot passa, eh?
Exacte.
Tot passa, tot s'acaba posant.
Busqueu un nòvio del juny i ja està. Nòvia també.
També.
Olga Ábalos, bona nit.
Bona nit.
Doncs fins aquí les dones i els dies d'avui, amb Mireia Dalmau, Nil Via, Ferran Badia, Roser Perera, Montse Comelles, Helena Miquel i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà, que ens fa molta il·lusió, amb Regina Rodríguez Sirvent, la reina, ja ho sabeu, de les calces al sol, la que va vendre més que ningú en la literatura catalana, que ara torna amb nou llibre, Crispetes de matinada. Però això sí, serà per l'exclusiu digital, perquè demà torna a haver-hi futbol. La nostra desgràcia. Pin drop or a text tonight. I ain't even coming out with you. You don't wanna show me off to your ex or your friends tonight. Nigga, you must be almighty. Cause y'all ain't kick it when we started up. And if she really was a friend like you said she was, I would've been locked in, but I called your bluff.